Perfecte.
No t'adorms?
No, no, em va perfecte. O sigui, acabes de dinar, dines amb els amics, dines amb la família i partidet.
No és millor.
A mi m'encanta.
Sí, però abans...
Els jugadors no estan igual de fins, no?
Jo
no.
Parlo de mi. Mira, els jugadors m'és igual.
Segons
a mi, segons el meu estómac i les meves rutines, a mi em va perfecte.
Això, Marc, per cert, ja que parles d'estómac, avui és divendres de pizza a casa.
Home, i tant, per favor.
Tot sí. I que ja et vas menjar una mica de la margarita del Nàpols.
És divendres de pizza i eufòria, ja. Perquè avui hi ha la segona part dels càstings i divendres de la setmana que ve la primera gala.
L'Alfred és un dels fitxatges, no?
Sí, senyor.
Com a
divendres
coach,
de pizza i eufòria.
Doncs anava a dir, des del punt de vista dels futbolistes, ells et diuen que la pitjor hora, sens dubte, i això després li preguntarem a un dels nostres convidats dels divendres, que va ser futbolista, la pitjor hora és 16:45, és a dir, l'hora que demà jugarà el Barça. Prefereixen jugar molt abans, a les 12:00, que alguna vegada ha passat, i per cert, va ser un Barça-Getafe, curiosament, al Camp Nou, perquè entenen que aquella hora, com també s'exerciten a les 11 a l'entrenament, és més o menys una hora que ja estan acostumats a fer exercici. Ara, a l'hora aquesta de les 16:15, o veus la pel·lícula Antena 3 per adormir-te, o poca cosa més fas a aquella hora, és complicat.
A mi m'agrada.
Saludem a la gent que ens acompanya,
sí,
no?
Sí, sí,
que
sí.
Esteu,
ja
esteu una mica empanats,
per,
eh?
Per al·lusions, amb un jersei, al més pur estil, Marc van der Loo. Si no el sabeu qui és, el busqueu per internet. El exfutbolista i exentrenador del Barça i home de món, Jordi Roura.
Bravo! Mister, benvingut.
Busqueu Marc van der Loo. Anem ara, seguim parlant de moda, perquè avui l'Àngels estrena Look, com és habitual, cada divendres ens sorprèn amb una cosa diferent.
I ho
avui...
fa expressament, eh? Em consta que cada divendres...
Sí, pensa com ens pot sorprendre, eh?
Sí, 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 sí.
Manté el color blanc de Jordi Roura i en aquest cas opta per un look Vanessa Lorenzo. Àngels Prieto!
Bravo!
Em sobrevaloreu, eh?
Bravo! Ha vingut molt ben acompanyada.
Sí. Molt ben acompanyada, amb la Vicky, la seva fantàstica i grandíssima mare. Un fort aplaudiment!
Ole, ole!
Bravo!
Que és... Ja
veig assistència a l'estudi de RAC1 a Montjuïc. Una persona ens ha vingut a veure i és la Vicky. Per tant, aquest programa ja li dediquem amb ella. I atenció, perquè també ens acompanya una persona que, si estigués a casa, aniria, com ja ens va confessar una vegada, perquè està a punt de fer-ho, sense samarreta, l'Àngel Pérez.
Bravo! Que a l'escola Xavi Alujas, que pots estar menys 5 de temperatura i amb samarreta.
Ara mateix tinc calor.
No
sí?
Ho puc
creure. Sí, ara mateix...
La resta teniu calor, sí, perquè
no,
podem
gent,
baixar la
amb
temperatura,
una
eh?
Amb una mica d'aire, a mi no, jo estaria més còmode, però ja sé que sóc l'excepció, així que m'aguanto.
Escolta, si has de fer el programa sense samarreta...
No, per favor.
El contrast és Jordi Roura amb Collal.
No, però Collal, però jo també sóc bastant calorós.
Però deus tenir calor, tu, ara. No? Estàs bé? Perfecte.
Si tothom està bé, no ho toquem. El que sí que hem de tocar és l'enquesta. Ràpidament, com ho veieu, això?
Jo, a quina hora? A nivell professional... amb tu, Marc, a la sobretaula.
Home.
Perquè tenim molt de temps per tancar les pàgines del diari,
sí.
Perquè per la nit és una tocada de nassos,
sí.
Però a nivell personal, el dia que no treballo m'agrada molt a la nit, perquè és hora de la pizza, de poses al partit. L'únic que estaria bé que les mitges parts fossin més llargues, perquè no et dona temps a fer el sopar.
Mm.
És a dir, a mi...
Està ben dit, perquè no t'organitzes.
No,
perquè no t'organitzes. Jo sóc capaç de fer el sopar de per 3... en 15 minuts.
És molt just, és molt just. Llavors, has de marxar, si el partit no està molt ajustat, al minut 40, 42 te'n vas ja a la cuina, ja comences a fer coses, perquè aviam si ho quadres i a l'inici de la segona part ja estàs emplatat.
Jo és que jo tinc un sistema de mise en place que ho tinc tot ja
mig preparat
i aleshores pam, 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 i quan comença la segona
part
comences
a emplatar.
Sí, ara ja ho discutirem, però tal com estàs jugant al Barça, no hi ha risc que t'agafi una clapada si el partit és a la nit? Jo ho deixo aquí sobre, eh? Jo per això he votat després de dinar.
Jo em poso tan nerviosa que no m'adormo ni que vulgui.
Encara que m'ho haguessis.
Sí, a mi l'horari, tot menys el diumenge a les 9 de la nit, em sembla tardíssim, acabes, sí. La gent quan estàs treballant acabes tardíssim.
Però també. Clar.
Ara, per mi l'hora preferida és la brana, 6:45. Perquè
sí.
Si vas amb nens, per exemple, al camp, no és massa tard per ells, si... tornes que encara et dona temps de sopar fora, per exemple, és
clar,
una bona hora.
Bé.
Per mi és una bona hora. No és l'hora de que tens la panxa plena, acabes de dinar i no és massa tard.
Però sobre el diumenge, jo deixa'm dir una cosa. Per mi no hi ha millor cap de setmana, millor final de cap de setmana, sí. Que un diumenge de partit. Perquè ja vas la depressió, va cap avall, sí. Diumenge a la tarda,
acabes a deprimir.
I penses, bueno, mira, doncs a les 9 jugarà el Barça, a veure què passa. I després, efectivament...
acabes a deprimir perquè el Barça, els últims minuts, patapam, l'empaten i...
Això pot arribar a passar.
Quan et toca treballar el diumenge a la nit.
Ja us entenc, ja us entenc. Jordi, què dius?
Home, jo m'ho tinc que mirar des de diversos punts de vista, no?
Clar.
Des d'un punt de vista de professional,
sí.
jo crec que a la gent li agrada jugar al vespre, a les 9 és un
com
bon horari,
jugador, eh?
Com a jugador pots descansar, estàs bé, és un horari bo, no? Si tu és espectador i vas al camp,
ara.
Jo crec que l'hora bona és l'hora de berenar, quan són les
6, quarts de 7,
veus el partit, van a sopar, això ho entenc perfectament, i evidentment la pitjora és aquest de les 12, que tu parlaves abans del... un Barça-Getafe,
sí,
crec que estava jo.
Sí, 6-0,
6-0 van guanyar.
Sí, senyor.
Però és una hora horrorosa, perquè sí? Estàs entre... hòstia, esmorzo, dino... Hòstia, és una hora...
Mira, aquell dia...
És una hora més...
Ni una cosa ni l'altra.
Hi ha els entrenaments per poder arribar... Perquè,
no,
clar...
No, perquè els entrenaments tu ja entrenes, eh? És que el curiós és que tu ja entrenes, generalment 10 i mig o 11. Sí. No són les 12, però ja entrenes pel matí. Però no sé per què... sobretot pel tema de menjar, no? Esmorzo, esmorzes tard, esmorzo d'hora, faig un no sé què, és una hora...
Això, però jo ara, míster, faré de tribuner.
I després, escolta, ara tu faràs el tribuner i dius, sí. Bueno, ha que jugar quan te diguin, no?
Exacte,
això. És evident, no?
No és el que anava a dir, però vull dir que són professionals, entrenen moltíssim,
evidentment.
Estàs superben controlats a nivell d'alimentació, a nivell, doncs, de bioritmes fins i tot. Jo, aquestes pàjares de partits del Barça o a altres equips també, hores estranyes, jo és que no les entenc.
No.
És que han de poder rendir a qualsevol hora.
Estic totalment d'acord, vull dir, està absolutament controlat. Jo dic que és estrany, diguem-ne, per... No sé per què, perquè al final...
et dona una sensació rara, quan
rara, surts. Perquè des del punt de vista mèdic o el que sigui, està absolutament controlat. L'hora que esmorzes, el que menges, el que menges després del partit perquè et recuperes bé, això està absolutament controlat. Però, malgrat tot, tots aquests que saben tot això, és una hora estranya.
Tot està controlat fins que es descontrola.
És una hora estranya. Aquella època que tu entrenaves al Barça, vam fer un reportatge amb la doctora Montse Folch, que ens explicava una mica com aniria bé que els futbolistes mengessin o s'alimentessin, deia, de fer un sopar a base d'hidrat potent, però que la digestió no fos molt pesada perquè poguessin descansar bé, i que a les 8 del matí, si l'equip jugava a les 12, que a les 8 fessin un esmorzar a base de proteïna, una mica d'hidrat i fruita, però no a base de suc, sinó fruita
sencera
perquè no
amb la fibra.
Li arribés al pic d'insulina.
Aquesta hora quasi té més importància el sopar.
Exacte.
Que el que fas el dia següent.
Si una cosa ha tret el Barça ara és que quan te'n fa l'hora, perquè porten la pàjara, és igual que juguin a les 12, que a les 3, que a les 5, que a les 9. Al moment de pàjara el tenen igual.
Ens acompanya el Pedri. Pedri, bona tarda.
Bona tarda. No, ja, jo.
Com ho veus, això dels horaris?
Bueno, es que esto, la verdad, es que esto es muy complicado, porque después de comer a mí me va a fatar. Porque no me da tiempo de hacer las dos horas de digestión,
sí.
Y yo así no puedo jugar de ninguna manera. Eso me lo enseñaron mis padres, la digestión es sagrada. Luego, claro, a media tarde pues es muy mala hora, porque, bueno, o a las 6 meriendo siempre lo mismo, ¿no? El gofio y el plátano. Y eso pues, claro, eso sin eso no soy nada, porque se me dan las energías y quedo más pollo yo, que no me aguanto. Entonces, claro, por la noche es otro problema, porque si me pone el partido a las 9, entonces ¿a qué hora me voy parchoso? Demasiado.
Hombre,
tarde,
pero...
me voy para casa, porque claro, a mí me gusta estar a las 10 en la camita jugando a la Play,
bueno, claro,
me
va entrando
el sueño,
claro.
Me voy relajando,
sí.
Y así pues me pongo, si piensa en una cosa, si me pongo más tarde... se me quita el sueño porque después no duermo, me coge el insomnio y pues después voy al entreno que parezco un zombie y me lesiono. Entonces, claro, la verdad es que esto del fútbol está muy mal montado, hay que repensarlo todo, y es como una cosa, esto de los horarios es más mareante que una cotufa sin explotar.
Una cotufa.
Además, juega con una hora menos.
¿Qué Dios?
Que es más mareante que una cotufa sin explotar.
¿Qué es una cotufa?
Una cotufa es una palomita.
Te
lo pones ahí en la boca y te puede partir un diente.
Bueno, es un poco exagerado, Pedri.
Pero fíjense, en la Liga de Medios, Fútbol Sala, juegan los jueves y los viernes, capitaneados magistralmente por Guillem Estadella y Edu Mutante. Juegan a las 9 de la mañana, sí. Y nadie se queja. Y ahí están, sí. Partido tras partido, perdiendo puntos.
Ara,
eso es lo que me va a preguntar.
Pero dando la cara.
¿Con barra Q en la Liga de Medios?
Si le damos la vuelta a la clasificación, segundos.
Bé, hem de parlar de la prèvia que tenim ja al damunt, perquè a més hi ha hagut roda de premsa de Xavi.
Sí, com és habitual, abans d'un partit. I atenció, perquè hi ha una cosa que ens ha sorprès. Ha elogiat a l'entrenador del Getafe, a Bordalàs, i no sé si recordareu que fa poquet va haver una polèmica, perquè Bordalàs va dir que el tiqui-taca ja havia passat a la història i que això era, com diria Valverde, no té massa sentit, i després va haver una mica de creuaments de paraules, però vaja, avui ha elogiat a Bordalàs, diu que no és un equip tan defensiu.
Jornaleros del elogio.
El que això sí, no veu tan positiu és el dia i l'hora del partit. No tant pel dia i l'hora, precisament, sinó pel poc temps de descans que hi ha hagut entre el partit de Champions del Nàpols i el que el Barça jugarà demà aquí contra el Getafe.
Hauria anat molt millor posar el partit doncs, diumenge, a l'endemà o dilluns, està clar, però bé, ens ha tocat jugar amb aquest horari i no és cap excusa. Competirem i intentarem guanyar els 3 punts. Veurem com arribem tots. Avui pràcticament hem fet un entrenament de recuperació, més de vídeo, més tàctic, però bé, si no tenim pràcticament temps per descansar.
Bé, ara que parlava, sí, és que al final és el que diu el Jordi, escolta, has de jugar quan et diuen i quan surt el calendari, i tampoc podem fer massa debat sobre això. Al final és el descans.
Però té tota la raó en aquesta ocasió.
Té raó, però no es pot fer res. No? Al final, com diu
Luis
Enrique...
Sí, tu has d'aprendre de la millor manera, però té tota la raó.
No, òbviament, has d'acceptar el calendari, que és ara bé. Si pots triar, òbviament, és un dia més de descans que en aquests nivells, en viatges, en històries, sembla que no, però un dia és molt.
Mira, justament parlant d'això, que parlava de tenir poc temps de descans, des que arrenca la temporada, el físic, la preparació física i l'estat de forma de l'equip ha estat sempre, normalment, sobre la taula. Hi ha qui veu mancances, creu que l'equip arriba fos al final del partit, però, en canvi, hi ha qui veu tot el contrari. El Xavi Torres, quan ve aquí, no creu que l'estat físic sigui el hàndicap principal del Barça.
No fue físicamente, fue de dominio del partido. Si te fijas, al final estuvimos atacando en campo del Nápoles, tuvimos dos ocasiones muy claras, acabamos en el campo del Nápoles presionándoles, el portero tuvo que tirar un balón fuera. Fue un tema más quizá mental, de hacer el 0-1, de pensar que ya estaba el partido dominado y de alguna manera el equipo se echa para atrás. Era momento de calmar, de tener más el dominio del juego, de aparecer los futbolistas por delante del balón para dar salida, y el Nápoles nos dominó esos 10 minutos que nos hicieron empatar el partido, pero no, para nada fue un tema físico.
Respeto.
Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo
respetar
estás?
Respetar un poco, respetar.
Ten un poco de respeto a la gente.
Un poco de respeto a la gente, no cosifiquéis a los jugadores del Barcelona.
No, si no cosificamos, estem
parlant aquí hablando del físico.
Del físic, de si estan bé o no, però no es cosifica això.
La única mujer que podría presumir de su físico era la mujer de Einstein. Y lo que importa en un futbolista es el interior. Cada uno hace con su físico lo que quiere. No hacemos tatu, piercing, en ese aspecto pues nos debilamos, nos rapamos la cabeza. Así que no critiquéis a los futbolistas, tened respeto.
Ten un poco de respeto a la gente.
No todo el mundo puede estar tan bueno como yo, hombre. Respetad a los feos del Barcelona.
Ten un poco de respeto a la gente.
Respeto, que también tienen derecho a jugar a los feos y a ser
personas. Va, Sergio, va, por favor, va.
Ten un poco de respeto a la gente.
Respeto a los feos.
És una qüestió que s'ha comentat, sí. Hi ha gent que no hi està gaire d'acord, sobre el tema físic, de com acaba el partit al Barça.
És que fixa't el que ens deia i ho comentava Xavi Torres aquí sempre a la tertúlia, és que el Barça acaba atacant els partits i acaba de forma bé físicament. El mateix que ha dit Xavi Hernández a la roda de premsa. Començo per tu, Àngel, per exemple, tu et sembla que el Barça té un problema físic en alguns partits?
No, per mi el problema és mental.
Totalment.
Per mi el problema és sí. Sí. Per mi el problema no és físic, sinó mental, de que crec que és un equip molt fràgil, de que el mínim cop es cau, de que la mínima que l'altre dia el Nàpols li xuta un cop, marca un gol, i l'equip es desmunta com un castell de cartes. És a dir, l'equip fins que marca el Nàpols, jo de fet estava en directe a la televisió comentant-lo, i destacava que m'estava sorprenent que per fi el Barça estava sapiguent aguantar una mica el partit, fent-se seu el resultat, i estava destacant la seriositat. I de cop i volta t'arriba una jugada puntual, et marquen un gol, i tot el que estaves amb una solidesa molt potent se'n va en orris, i el Nàpols no va fer el segon perquè el partit, sí, no va durar 10 minuts.
Creus que és un tema mental, no un tema que els hi fan un gol i els hi costa sobreposar-se físicament perquè ja no...
Mental i focalitzat per mi en l'absència de la figura d'un psicòleg. L'estaf del Barça no té un psicòleg. Per exemple, l'estaf del Barça femení sí que el té. L'estaf de Luis Enrique, per exemple, el tenia.
Mira, Luis Enrique quantes vegades ho va dir, i crec que, a més, va fer molt bé de dir-ho, perquè va posar damunt de la taula una cosa que a mi em sembla evident, que és que els esportistes d'elit han de tenir un psicòleg.
De fet, el Barça femení, tu si mires els partits del Barça femení, quan hi ha la típica aturada que hi ha una jugadora lesionada, o una aturada del partit que s'apropen les jugadores a la banda a rebre instruccions de l'entrenador, qui surt de la banqueta per amb les jugadores és Jonathan Giraldez i és el Marc Sallarès, que és el psicòleg. O sigui, mentre l'entrenador està donant instruccions a algunes futbolistes, el psicòleg està donant altres instruccions en ple partit. O sigui, els està donant eines per modificar la seva actitud i per aprendre dels errors. Jo crec que si el Barça, el primer equip masculí, tingués un psicòleg, ens estalviaríem moltes desconnexions i molts moments del partit que es cauen, que es desmunten.
Sí, sí. Home, està el Jordi, i evidentment ell en sabrà molt més que nosaltres.
De moment no he dit res, eh? De moment no he dit res. Sou dos que dieu que és mental.
Sí, perquè, o sigui, jo tinc la sensació que no hi ha una apagada física, hi ha una apagada
mental, total, o sigui, és que vaig a confessar una cosa, jo estava escrivint un tuit al minut 74, escrivint, posant, és el millor partit defensiu que li he vist al Barça aquesta temporada.
I la teva mare et va dir, cuidado, Àngels, amb el que escrius,
espera't
una
mica. I estava a punt de donar-li ja el post. I vaig parar de ple perquè va marcar Osimhen i vaig dir, hòstia, te la menges. I vaig canviar el tuit i vaig dir, estava veient el millor partit fins al minut 75 i de cop i volta tot se'n va Norris. És que no ho entenc.
Doncs
no ho entenc.
Us asseguro que hi ha un entorn, famós entorn blaugrana, que es qüestiona si hi ha una bona preparació física i si aquestes alçades a 23 de febrer s'ha arribat o no preparat.
Però tu veus els últims minuts i el Barça ho prova, i arriba, i ataca. Vull dir, no estan fosos. Estan fosos mentalment. No, jo, com a mínim, des del meu punt de vista, que per això que està el Jordi i que no discutirem una part tècnica amb un míster al costat, però la meva sensació és que se'ls van les idees.
L'escoltem atentament.
No, aviam, aquí... moltes coses. Jo la sensació que tinc del partit del Nàpols és que no va ser un tema físic. Potser altres partits sí que podies tenir la sensació que en algun moment l'equip havia baixat la intensitat, però jo crec que no és un tema físic, no? Després, en un partit de Champions, al final jugaven contra el Nàpols, que tothom ha dit que no, és que està molt malament, i és veritat, però no ens oblidem que el Nàpols és l'actual campió de la Lliga Italiana. Per tant,
aquí va venir un Pizzero, que és una persona molt qualificada.
Va tipar el gos de l'Estadella.
Un Pizzero, i ens va dir que havien agafat l'entrenador d'Amazon, el primer que s'havien trobat a Amazon. Era el que tenien.
L'equip estava malament, però el que vull dir-te és que al final un partit de Champions, de veritat, tu els 90 minuts no els domines mai. Sempre hi ha un moment al partit... a la part final, perquè l'equip ataca, perquè tenen qualitat, perquè tu no el domines sempre. El problema que té el Barça és que en aquests minuts que et dominen, el penalitzen molt, i aquí és on aquí potser ve la part mental que deies tu, no? Hòstia, per més que et diguin que facis, hòstia, tu dius ai, hòstia, i quan tu dius ai, te l'enxufen, i això és fotut, i necessites guanyar un parell de partits, tindre dos o tres partits per guanyar en solvència, guanyar en tranquil·litat, però, i això no ho hem pogut
fer encara. Però per què el tema mental no pot ser al revés? És a dir, hòstia, m'acaben de marcar, és el motor que m'activa per dir, vinga, anem a pel partit.
Perquè no tenen eines.
Aquest és la derivada.
Però jo no estic d'acord que no ho hagin fet fins ara. No, és que, de fet, aquest any el Barça ha començat quasi tots els partits a remolc, amb un gol en contra, i ha de donar-li la volta. Hi ha hagut molts partits que en els últims minuts han capgirat un resultat. Vull dir, han sabut fer-ho, però tenen aquests moments de pàjara
del cap.
De pàjara o l'Àngel diu que
no tenen, que jo crec que no tenen les eines suficients a nivell mental en un instant, en el que en el moment del partit reps un cop important, tu has de saber com mentalment sobreposar-te.
I si ho sapiguessin, ho resoldrien. Clar, evidentment, no nosaltres no ho sabem, final, però l'equip tampoc ho sap.
Però no ho tenen ells, perquè no, o sigui,
perquè no els hi posen a l'abast.
Val. Clar. Per tant, tornem al psicòleg que tu deies.
Oi que tenen...
O és un psicòleg o és una qüestió tècnica?
No, jo crec que és un psicòleg. Oi que tenen un nutricionista que en algun moment del partit s'apropen i els hi dona un gel? Perquè, ostres, em trobo no sé què, tal. Doncs mira, si et trobes així, pren-te aquest gel que estaràs millor. O a la mitja part els diu això. O tenen un fisioterapeuta que els diu, ostres, em tira una mica aquí i tal, no sé què. Doncs mira, fes aquest estirament que t'anirà bé per d'això. Doncs igual que hi ha aquestes indicacions, tens de tenir les indicacions d'un psicòleg que et digui, escolta, t'acaben de fotre un gol, l'Íñigo Martínez, per exemple, que estava fent un partidàs, que surt a la foto del gol. Pues els següents, si us fixes els següents minuts de l'Iñigo, estava una mica nerviós.
Però això els hi passava a altres equips on havien jugat? O resulta que es deprimeixen al Barça?
No, possiblement els hi passava, però en el Barça s'està donant la conjuntura com a grup, potser també es falta lideratge. Potser també es falta...
La figura del psicòleg sempre ha sigut una figura que ha tingut certa controvèrsia en un equip professional, Això és així.
Per què?
Aquí baix, no?
Perquè és molt de contrast,
tu fas el raonament que fas tu i és absolutament lògic. Hòstia, igual que tens un metge, igual que tens un altre, tens un psicòleg. És més complicat, no és tan senzill.
Bueno, perquè cada persona té un caràcter, no és la mateixa eina una persona que una altra.
Parlem de que és molt bon tema.
Jo crec que es va entrant. Jo crec que en el futur serà una cosa absolutament normalitzada. De fet, ja n'hi ha que ho tenen. Sí, sí. Però jo crec que és molt important. Jo estic a favor, de que hi hagi un psicòleg en un equip professional d'èlit. Ara bé, crec que hi ha que marcar molt bé, però molt bé, quina és la seva parcel·la. Perquè abans t'ho comentava, no, és que surt l'entrenador i li diu coses i va acompanyat del psicòleg i també li diu coses. Cuidado. Marquem molt bé què és el que diu, com ho diu i en quins temes intervé o no intervé.
Però segur que els clubs que tenen un psicòleg ja marquen bé la parcel·la del psicòleg.
S'ha de marcar bé. Si es marca bé...
Però anem tard, ja.
Segur
aquestes alçades de temporada.
Segur que és una eina bona, eh? Segur que és una eina bona. I després, cuideu, fins ara, eh? Abans no, fins ara. Era un tema, els jugadors, ja t'estic parlant anys enrere, és un tema que tu eres jugador i deies, hòstia, un psicòleg. Aviam, hòstia, no... I estic parlant més a vegades de situacions d'estrès, de com gestionar el jugador, que ara, mica en mica, repeteixo, això es va perdent, però abans... El jugador tenia por.
Era un tabú.
Era el loquero.
Sí, però sí, tu no podies dir a un psicòleg a dir-li a una persona, hòstia, és que davant d'aquestes situacions m'estresso i no rendejo bé. Hòstia, tenies por. No
perquè
deia.
Mostraves una feblesa. Pensava, sí, passaven tu, els jugadors no, potser que mostraven
això,
feblesa.
I deies, hòstia, ara això... redundarà aquest no em posa i això mica en mica repeteixo, crec que s'està normalitzant
això,
sí. Hi ha gent que ho està dient
però és que ara anem molt tard
i és bo... no estic parlant d'aquest any, estic parlant de...
en general
en genèric. I crec que mica en mica s'anirà normalitzant. El Barça ara ja no pot introduir cap més... psicòleg aquest any i ja ho faran més endavant si ho han de fer-ho. Però és una figura que crec que a la llarga s'imposarà. Però
Jordi,
és complicada, no és tan senzill.
El teu any, el 12-13 amb el Tito, hi havia una figura a nivell de club que gestionava la part psicològica o en aquella temporada no hi havia ningú, igual que amb el Pep Guardiola?
No teníem a ningú dintre de l'estaf, però crec que de manera externa sí.
Sí, perquè, per exemple, quan va passar el cas d'Andrés Iniesta...
Ah, exactament. De manera externa sí, perquè sí. Anava una mica lligat una mica als serveis mèdics.
Externa no vol dir externa al club, sinó externa a l'estaf.
Externa a l'estaf.
Clar, i una cosa important,
és a dir, estem a lo de marcar,
I ara hi ha jugadors que, públicament, en el cas de Bojan, per exemple, que reivindiquen precisament aquesta figura, com a essencial. I aquí el programa també, jo crec que a les pauses de publicitat, aquí versió, necessitaríem un psicòleg.
Sí, que ha dit el que ha dit el Jordi és molt important. Una cosa és que no hi hagi psicòleg dins l'estaf, que és el que reclama l'Àngel, i l'altra és que sí que hi ha, i normalment hi ha hagut en el Barça, una figura externa a l'estaf, però sí al club, que fa la part de psicologia. I una cosa molt clara, el Joaquín Valdés era un psicòleg, és un psicòleg, vaja, que venia... per Luis Enrique. Luis Enrique ho va explicar el primer dia, va dir, yo, el psicólogo viene por mí, y evidentemente lo pongo a disposición de quien quiera.
En la línia del que deia el Jordi, per mi és molt important que qui s'ho ha de creure és l'entrenador. És a dir, el psicòleg no pot ser un element estrany, un cos estrany dintre d'un staff. És a dir, hi ha entrenadors que no hi creuen i és totalment respectable. El que no encaixa és un entrenador que no hi creu que li posis un psicòleg de pagat dintre de l'estaf, perquè això no funcionarà mai. O sigui, la meva opinió és que hauria d'haver-hi, però al mateix temps que et dic que crec que ha d'haver-hi un psicòleg, crec que l'entrenador que no hi cregui que no li posis un psicòleg.
No, però tornem a entrar al que comentàvem abans. Has de marcar molt bé la parcel·la. I si tu hi creus en totes les conseqüències, i té que estar dintre de l'estaf, i com tothom a l'estaf...
Hi haurà entrenadors que et diran...
Té una parcel·la i té una feina.
Hi haurà entrenadors que et diran, com en l'exemple que ha posat el Barcelona,
jo
el vull al meu costat.
Exactament.
Durant els partits. Hi haurà un altre entrenador que dirà, jo el vull a la grada. Hi haurà un entrenador que dirà, jo vull a cada entrenament. Hi haurà un altre que et dirà, jo vull sessions individuals.
Dius, igual l'entrenador dius, hòstia, jo quan surto al camp a dir a algun jugador... Pues, hòstia, no vull tindre un tio al costat. No un psicòleg, a ningú, no. Parlo jo.
Pues que a mi entens? Em sembla... No acabarem amb aquest tema, però a mi em sembla una eina tan bàsica, tu com a entrenador, saber com has de tractar a un determinat jugador, com has d'afrontar determinades situacions. I el Barça porta dues temporades amb aquestes pàjares. Ara dèiem, ja hem fet tard, però potser a principi d'aquesta temporada, veient que l'equip de vegades es desendolla, doncs hagués sigut un bon moment per dir, bueno, provem aquesta qüestió. També és veritat que hi ha vegades que hi ha entrenadors que creuen que ells mateixos ja poden fer aquesta
feina. Però és més, Marc, un psicòleg no només podria ajudar als jugadors, també a l'estaf tècnic. Clar. També l'entrenador a ajudar-li. Escolta'm, seràs més efectiu si expliques les coses d'aquesta manera. Aquest l'has de tractar així, aquest aixà, aquest no li diguis 100%. Així perquè, de veritat,
és que un psicòleg no és un preparador físic, que tu fas una rutina, diguem, més o menys per tots un entrenament. Un psicòleg ha de veure el perfil de cada persona i tenir una...
adaptar-se
a aquesta persona i dir-li les eines que necessita aquest jugador.
Jo creia, Marta, que el que anaves a dir que el que necessita el psicòleg és l'entrenador, que t'anava a dir que també Bueno, deixem aquest tema que és molt interessant. Un dia en podíem parlar amb un especialista.
Jo crec que la setmana que ve és una bona setmana,
sí,
per fer-ho, eh?
Per un psicòleg que tracti amb jugadors d'èlit i que puguem explicar i podem comentar ara mateix amb quins marges treballen i quina és la seva feina. Però tenim bones notícies sobre la infermeria.
Sí, perquè, Àngel, tu que portes tots els comptes, tens una agenda amb qui entra i qui surt. Tenim bones notícies, cada cop s'està buidant més la infermeria.
Sí, hem passat de 7 a 4, perquè fent el darrer partit abans del Nàpols, el Nàpols ja van entrar en la convocatòria Sergi Roberto, Oriol Romeu i Joao Fèlix. Romeu i Joao van inclús aparèixer en uns minuts testimonials, Sergi Roberto encara no. Per tant, queden 4 futbolistes, 2 oblida-te'n ja fins l'any que ve, que són Gavi i Valde.
Correcte.
I els altres 2 estarien bastant a prop de tornar, que són Ferran Torres i Marcos Alonso, que estan recuperant-se les seves lesions, que fins i tot es va parlar de que podien arribar al Nàpols forçant plaços, que no ha passat, i que jo crec que de cara a Getafe descartats, però que aquest mes ja els podríem veure de tornada.
Doncs potser això sí, un dels arguments que fan pensar a Xavi que aquest títol encara és possible.
Sí, pero al final las palabras, por más que diga yo, hay que demostrarlas. Al final hablamos mucho, para mí hablamos demasiado en rueda de prensa y lo que hay que hacer es ya actuar. Es el momento de actuar. Creo que el equipo ha hecho una reacción muy buena y mañana es otro partido que no podemos fallar. Ahora no podemos fallar en ningún partido. Todos son finales de aquí a final de temporada si queremos optar a ganar tanto la Liga como la Champions. Por lo tanto, mañana hay que plantearlo así.
Avui el Fornós m'ha dit, deixa't de prèvies, que la prèvia bona té un nom i un cognom, que és Àngel Torres.
És sensacional. Jo hi estava escoltant-ho a la nit i no donava creus pensar, no sé si és un imitador, però clar, els millors els tenim aquí, per tant no pot ser un imitador, però sí, efectivament, la millor prèvia la vam viure gràcies al president del Getafe, Àngel Torres, que va parlar ahir al partidazo de la Copa amb Juanma Castaño i companyia.
Vamos a hablar de uno en el partidazo de Copa. Vamos a ver, Edgar Fornós, no lo interrompamos.
No, francament estuvo muy bien, Juanma, i a més, el van deixar parlar, que a vegades no deixen parlar, doncs el van deixar parlar, entre altres coses, perquè va deixar anar 2 bombes, que jo no sé vosaltres, però jo no en tenia ni idea. La primera, molta atenció, el Getafe, Àngel Torres, va estar a punt de fitxar Leo Messi.
Yo me fui un 18 de agosto, es decir, y me reuní con la Porta, que tenía una boda que lo puede a pedirle a Messi con 17
años. Es verdad.
Hombre, que es verdad.
¿Usted intentó fichar a Messi también?
Yo, no, cedido. Me fui allí, es decir, estuve con la Porta y con... Estaba el director deportivo, el portero, ¿cómo se llamaba?
Zubizarreta.
Y lo llamó la Porta, decir a Zubizarreta, oye, es que ahora dice Rijkaard que tiene de baja no sé quién, que va a empezar a darle minutos, qué tal, bueno, a poner pegas como siempre los entrenadores para dejarlos salir, pero estuvimos a punto, yo es que con la Porta tengo muy buena relación.
Val, aquesta sorprèn, eh? Messi va estar a punt, o com a mínim va ser una opció pel Getafe, evidentment en una època on Messi encara no era el jugador que vam veure uns anys més tard, però aquesta encara us deixarà més en estat de xoc. Guardiola, sí, Pep Guardiola, va estar a punt d'entrenar al Getafe.
Com?
Estamos en Europa, voy al sorteo, estaba Chiqui, y me dice que para el año que viene, si es posible, estaban pensando en Laudru, que es Laudru la mente harta.
Y que eso, para entrenar al Barça.
Para entrenar al Barça,
sí.
Y digo, bueno, pues yo me llevo a Guardiola. Y dice, pues habla con su hermano y con su representante. Y en la sala VIP del aeropuerto quedamos una mañana. Y ese era el tema, es decir, a final de temporada. Se precipita todo porque tienen problemas y echan a Rijkaard. Y la junta directiva, en vez de votar al tema del Laudru, pues decidieron.
Guardiola. Si no, Guardiola hubiera venido al Getafe.
¿Usted habló con él?
Yo hablé con él.
¿Y con Orovic?
Sí, sí.
¿Y estaba dispuesto a venir a entrenar al Getafe?
Sí, sí, claro, por supuesto. Vamos, está vivo y se lo puede preguntar.
No, está vivo, sí.
Jo ho trobo flipant. No sé, ara ens ha curtsicuitat el cap o tot plegat, però vaja, no sé si us imagineu o us haguéssiu imaginat un Getafe el 2008 amb Guardiola a la banqueta i Leo Messi al camp.
No, és que llavors no hauríem tingut el Barça que vam tenir, o sigui... No,
sí, però és... El futbol són circumstàncies i és el moment, no? El president del Getafe està parlant un moment que el Pep doncs venia d'entrenar al Barça,
Barça,
no?
Sí.
I si el Barcelona, tu imagina que el Barcelona
a tercera.
No opta pel Pep. El Barcelona no opta pel Pep, pel que sigui. Hòstia, i et ve un equip a primera divisió que et vol firmar, a mi tampoc em sorprèn tant que ell hagués decidit anar-hi. Si tu no tens l'opció d'anar a Barcelona, vas a un equip de primera divisió. No, i el Messi igual, tu tens, és un nano que té 16 anys.
Però aquí,
al final...
quin metavers hauríem entrat?
No.
Hauria sigut clar,
però
això,
Ens hem de posar en aquell moment. Clar, en aquell context, moment, sí. El Messi té 16 anys, acaba de pujar. Si no hagués anat com ha anat, doncs hi havia molta gent que igual hagués volgut cedir. Tampoc t'ha d'estranyar. Després, al final, afortunadament, la història ha estat la que ha estat, I tot això ara sembla ciència-ficció. Però en aquell moment, en aquelles circumstàncies, no era tan inversemblant com pot semblar ara, no?
És que l'any que puja Messi, el Barça fitxa Santi Ezquerro, i havia de ser el davanter. Ostres. I ell era el substitut de Santi Ezquerro. Què passa? Que Messi li passa per davant. Messi li passa per davant i Santi Ezquerro queda en segon pla perquè, evidentment, quan un jugador funciona, li dones bola. Però sí que és cert que era un jugador que amb Rai, que ara havia tingut menys protagonisme, i aleshores jo també em crec que aquesta possibilitat de que es plantegessin una sessió, com es fan molts jugadors, perquè continuïn el seu creixement i arribin. El que a mi més m'ha sobtat de tot això, m'ha esclatat al cap, és la possibilitat de que vingués Laudrup a entrenar al Barça. Sí? Laudrup, un home que després de Figo, jo crec que és el jugador que li tenem més no sé, més rancúnia.
El nom a l'estadi no li posarem mai, això està clar,
A mi, jo t'ho dic una cosa, que Leo Messi i que Pep Guardiola haguessin anat pel Getafe, a mi no m'hagués estranyat gens. Hauria sigut el més normal del món, perquè d'aquí estem parlant de dos traïdors.
Bueno,
sempre
ens ha deixat com els gossos.
Però si Messi ens acaba de deixar que tinguem la pilota d'or al museu.
Sí, bueno, sí, segur que és una còpia.
Ara, fixeu-vos ara que estem en tanta època de documental, el documental de Núñez.
Disculpa, per al·lusions també ens acompanya el Pep Guardiola. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Com hauria canviat la història, no, això?
A veure, no cal preguntar-se gaire com haguessin anat les coses, perquè... amb tota l'humilitat, puc assegurar que hauríem estat contemplant completament diferents.
Sí.
Ara mateix el Barça tindria dos Champions menys, que els tindria el Getafe. No es parlaria tant de l'ADN Barça.
Ah, no?
Si no es parlaria de l'ADN Azulón Getafeny.
Ah, ADN Azulón Getafeny.
Getafeny. Aquest debat de l'ADN potser us l'estaríeu estalviant. Potser també us hauríeu estalviat tenir el Xavi d'entrenador,
bueno,
perquè ningú s'hagués obsessionat que fos el meu hereu a la banqueta. I jo, doncs, segurament estaria entrenant encara el Getafe, perquè no m'hagués buidat, no ens hauríem fet mal,
és veritat,
no hagués necessitat omplir-me per culpa del Sandro, bueno, i dels malcriats als jugadors. Bueno, si penses bé, tot hagués estat millor.
Bueno, un univers paral·lel.
El nom de Guardiola i Getafe... és com l'aigua i el vi. Jo és que ho veig no només a nivell de futbol, sinó a nivell de ciutat. No m'imagino el Pep, no sé, ara m'ho estava imaginant.
Però escolta, el Pep s'adapta tot. El Pep t'agafa la bicicleta, allò que fa i Manchester, escolta, i vinga, molt avall.
I escolta, és independentista, però no t'estranyer que estigui...
Per això.
No,
és que m'han posat ortodòncia.
M'han posat unes coses a la boca. Martí.
No pot parlar, senyor.
Què li ha passat?
No parli.
M'han posat unes fundes que no parlo bé.
Va bé. No passa res.
Jo us dic una cosa, que és independentista.
Sí.
Però a mi no m'estranyaria gens que l'acabessin imaginant de seleccionador de la selecció espanyola. Perquè no té principis, aquest tio. Aquest no li que li mires el caler, perquè aquí es buida, però allà...
Bueno. Per cert, Marc, que ningú me'l pensi, el president de la Lliga, Javier Tebas, acaba de fer unes declaracions dient que està encantat que Mbappé fitxi pel Madrid. Mbappé. Que ningú me'l pensi, ell ho diu pel bé de la Lliga,
Sí, clar,
no pel bé del Real Madrid,
Que quedi clar.
I perquè és una mica blanc, també,
Per això.
Perquè ara que estàs parlant dels inicis...
És a minoria.
I ara que parles dels inicis de Messi, Tebas va ser un dels que va intentar que Messi no debutés quan era assessor jurídic de l'Alavés o del Huesca? Diria que era de l'Alavés. Si era assessor jurídic, el Tebas, i va intentar que Messi no pogués jugar amb el Barça per un tema de legalitat i tal, i va intentar boicotejar-ho.
Mira, ara que parlem d'entrenadors del passat, hem parlat de Guardiola, i de present del Barça, com és Xavi, parlem d'un que podria ser de futur. Suposo que ja sabeu per on anem, o almenys això pensa ell. Suposo que ja sabeu de qui estem parlant.
Deixa'm apostar.
Ja hi som. Doncs atenció al titular que avui escrivia el gran Gavi Sanz a Mundo Deportivo. Atenció també a la paraula que empra.
Si esteu a casa, seieu. Si esteu conduint un tractor, atureu el tractor un moment, perquè el titular és contundent,
El Barça aposta per renovar a Rafa Márquez. Ja sabeu Ja sabeu, ja sabeu la polèmica que hi ha hagut en Márquez i les cases d'apostes.
Pues sí. Vamos, gracias por el aplauso.
No, però tranquilo, Rafa. Tranquilo, porque... déjame acabar. Perquè el Gavi anuncia que serà una renovació pel filial. Perquè estan molt contents amb ell, la feina que està fent el Barça Atlètic és fantàstica, és quart amb opcions de playoff i un registre important, 12 victòries, 5 empats i 7 derrotes.
Yo, en cambio, lo que veo es que el club pues, me quiere tener bien cerquita pues, para lo que es inevitable que acabe sucediendo, y es que, pues bueno, estoy a punto de convertirme en el sustituto de Xavi Hernández porque Getafe costará su faena. Y mira el cambio en el Nápoles, que bien le salió, pues se viene nombramiento. Además, las apuestas dicen que sigo muy bien posicionado, las cuotas pues están así.
No te hablo.
Hansi Flick, cuota de 4, Mikel Arteta, cuota de 4, De Servi, cuota de 5, Rafa Márquez, 5.5. Bajé un poco por culpa de mi problemita con las apuestas.
Bueno, a ver si lo vamos solucionando.
Seré el nuevo favorito, andele unos disparitos para celebrar que se viene nombramiento.
Sí, además hoy es 23F, hoy es el día de los disparos.
¡No, suelo!
Ah, es verdad, ¿cuántos años fa del 23F?
Pues yo 81... Pues vés comptant.
És que ahorita me'n passa.
Portem una tarda de números que més val que oblidem.
Vols que seguim amb números?
No, el que farem és els números de la Públic
que paguen bé.
Ens interessen molt i de seguida parlem del Girona perquè hi ha una certa preocupació per com estan anant les coses.
82, 83, 84, 85, 86.
Jo estuve... Versió RAC 1. 12. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775. En generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Innovació és que les màquines facin la fotosíntesi, però també que dos amics inventin en un garatge un aparell que salva vides. Descobreix aquestes històries a Connectats, una sèrie documental de Fira de Barcelona i Mobile World Capital. Dos nous capítols divendres i dissabte després del Telenotícies Vespre a TV3.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Hola, continuo a la feina. Passa tu pel Cort Inglés i compra el súper. Ara tenen la segona unitat a meitat de preu amb milers de productes, com ara el pack de 4 d'Activia Fruites per l'esmorzar o una terrina de maduixes de 500 grams boníssimes. Aprofita-ho, que un 50% és molt de descompte.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Cort Inglés. Què necessites avui?
A la botiga, web i app.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
El debat continua... que estàvem dient que...
Gairebé ens enganxa, no?
Que estàvem dient que hem dedicat bona part de la primera part, mai més ben dit, del temps afegit, sí, a reflexionar sobre el tema del psicòleg i que buscarem una persona que s'hi dediqui per parlar, bueno, això, quins marges tenen de maniobra. El Girona, Edgar, què està passant?
A veure, són 3 punxades seguides, una derrota, 2 derrotes i un empat. L'última va ser 3-2 contra l'Atlètic Club, un resultat que hagués pogut passar, però la derrota del Bernabéu encara fa mal. No era habitual veure el Girona no guanyar durant 3 partits seguits. Ara és a 6 punts del líder, que en qualsevol circumstància, en qualsevol època, seria una passada, i ho segueixen, però clar, venim de l'excel·lència i volem saber una miqueta què està passant, si és una cosa temporal o això es pot revertir ja aquest mateix dilluns, on per cert el Girona juga a casa contra el Rayo Vallecano, per cert, exequip de Mitchell. Incorporem a la conversa a un expert, és ADN Girona, el director de l'esportiu i col·laborador d'aquesta casa, el Xevi Massac. Xevi, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Hola. Què tal?
Xevi.
Veure, Xevi, per començar, escolta, que sí. Consti que ens n'alegrem moltíssim per com va el Girona. No estem qüestionant res, no. Però és el que deia l'Edgar, acostumats a tants bons partits i acostumats a aquesta excel·lència, bueno, aquí hi ha algun entrebanc, hi ha alguna cosa que rutlla, i sobretot si hi ha preocupació o això es dona per normal.
Relativa. De fet, ara comença una altra era, perquè és veritat que has fet un punt de nou en els tres partits que havien de determinar una mica si realment el Girona aspirava a tot, però quan diem a tot és a tot, perquè, esclar, venia primer la Real Societat, que vas empatar, i després vas al Bernabéu i vas a Sant Mamés, les sortides més, segurament les més complicades que tenia, i és veritat que, sobretot el Bernabéu, va ser una plantofada forta. I a Sant Mamés, és veritat que com va anar el partit, hi va haver un moment que deies, ui, això ja tremola de veritat, però la reacció del final, que amb una mica de sort n'hauries pogut treure un punt, et fa mantenir aquella esperança de, bé, s'han superat, amb mala nota, però s'han superat partits molt exigents, a veure ara que ve un tram de calendari més pla, a veure què fa.
Mm-hmm. Creus que s'ha perdut confiança d'alguna forma amb l'equip, o en aquest sentit és intacte? És a dir, entenen que són tres partits que podien haver punxat?
Bona pregunta. És a dir, els ànims com estan?
Exacte.
No, jo crec que els ànims estan bé, i sobretot, ja et dic, per com va acabar el partit a Sant Mamés. Si hagués acabat d'una altra manera, o si hagués acabat al minut 60 per alguna cosa, dius, ostres, això és per començar-se a preocupar. Però l'equip va mostrar capacitat de reacció, és veritat que no va trobar el gol, però és d'aquells partits que si acaba empatant, si acaba tenint la sort que no va tenir i que en altres partits havia tingut, fent el mateix, surts d'allà dient, ostres, el Girona ja torna a ser el Girona, té 10 punts més de marge en zona Champions, que és el que ha d'aspirar, òbviament, a partir d'ara, i per tant és relativa la confiança que hagi perdut. Ara bé, dilluns et ve el Rayo, i aquí sí que una punxada, més que el que pugui ser de dramàtic per la classificació, seria ja preocupant, sí.
Clar, és que veiem, Reial Societat, anar al Bernabéu i anar a Sant Mamés, és a dir, podia encaixar. El que passa és que han vingut de forma seguida i en un moment on, com diu el Xevi, que era o vas a per la Lliga o no hi vas, i aquí ha sigut un moment, el primer xoc, no?, de dir, ostres, però jo crec que això, Jordi, en aquest cas, no sé si a nivell, ara que parlàvem del tema psicològic, si això pot afectar amb els jugadors de dir, ostres, ho teníem la mel als llavis, ara sembla que està lluny, tot i que són 6 punts, més un, perquè el gol a veraix amb el Madrid el té perdut, 7 de diferència.
Jo crec que el primer que hi ha que dir és que, o sigui, faci el que faci el Girona, el que ha fet el Girona aquest any és una cosa extraordinària. Dit això que ha passat en aquests 3 partits, hòstia, a mi el que em sorprèn és que no hagi passat abans. Vull dir, tots... És que el que estava fent el Girona era espectacular. No havia perdut a fora, no havia... És una cosa que el normal és que hagués passat abans. I ha passat amb els equips que pot passar. Dit això, jo crec que de la mateixa manera que és normal que passi això, també crec que serà normal que el Girona, amb la plantilla que té, com està jugant, hòstia, torni a guanyar. I crec que, en aquest cas, la situació de plantejar-se d'entrar a Champions crec que és perfectament factible, no? Jo crec que no els castellans diuen, no hi ha que rasgar-se les vestidures, no sé com es diu. Jo crec que entra dintre de la normalitat i que i el míster segur que ho plantejarà així, i és una cosa que s'ha de plantejar amb normalitat i s'ha de tornar a la senda del bon joc i de guanyar partits, i crec que repeteixo, que jo no li veig més, repeteixo, jo pensava que això hagués passat abans. Jo no veig que tingui més història. És que repeteixo, és que els números que portava el Girona és que són excepcionals,
i encara ara
és que no hi ha manera d'explicar-ho.
El Girona és el segon millor equip visitant del campionat, només per darrere del Real
Madrid. Abans d'anar al camp del Madrid, crec que era el màxim golejador de primera divisió. és que és una cosa de bojos. Per tant, hòstia, que ha perdut 3 partits o n'ha fet 9 punts amb la realitat al camp del Madrid i al camp del Bilbao, perdona, és que és molt difícil, això. És molt difícil.
I més encara, Xevi, quan el pobre Girona, francament, amb el tema dels horaris, ara parlant del Barça, però sí, el Girona juga. Volem un Montilivi ple perquè s'ha de revertir aquesta situació, doncs Girona-Rayo el dilluns a les 9 de la nit.
Sí, vens ja de Sant Mamés també un dilluns a les 9, que hi va anar gent del Girona, però menys segurament de la que hi hauria pogut anar un cap de setmana al País Basc, t'ho pots imaginar, i com està l'equip, i et foten un partit que era un dels partits de la jornada el dilluns a la nit. Ve ara aquest, Girona-Rayo, també dilluns a la nit. I n'hi ha hagut uns quants, i estan el Girona ja molt amunt, que és allò que dius, ostres, no, és el principi i a l'hora de programar els partits potser ni ho saben, però és un equip que està amunt, és un equip, estarem tots d'acord, que és dels que juga més bé de la Lliga, i és un equip que per les audiències l'altre dia sortia, està tenint molta audiència també ja més enllà de Girona, diguem. Per tant, hi ha pocs arguments com per anar posant horaris d'aquests d'un dilluns o un divendres.
Bueno, us he de dir que realment hi ha preocupació, perquè aquest matí m'ha trucat el Jordi Bosch i m'ha dit, escolta, jo vull parlar d'aquest tema,
bueno,
eh?
Bueno, bon suar, bona PSBD.
Bon suar, Jordi.
La veritat és que últimament, amb el tema del Girona, no hi ha manera de poder veure un partit. Vull dir, amb els horaris que posen és molt complicat. Bueno, el dilluns mateix, clar, vull dir, no vaig poder-lo veure perquè, bueno, a la mateixa hora feia una operació en triomfo.
Clar, que això ho toques
que
tu.
Que no és de gest músic, que jo sóc el mandamàs en allà.
Sí,
oi
tant.
Llavors, clar, vull dir, llavors aquesta nana, la Nayara, ho va fer molt bé,
sí.
Però clar, després agafes font zapping i veus que aquesta jornada, doncs, bueno, ha tornat a posar el Girona el dilluns a les 9. Bueno, clar, jo tinc dos sopars a aquella hora.
Imagina't, dos, eh? No,
uns horaris impossibles. I a més he d'anar a quedar amb un que m'ha de portar els puros, unes piràmides de coïba. I bueno, clar, si no és dilluns, el posen el cap de setmana i bueno, i amb una hora tonta que no hi ha manera. Vull dir, no pots dinar, no pots sopar, ja li vaig explicar amb el Basté fa dos o tres setmanes.
Acabo. El problema d'aquests horaris és que, ho dic perquè amb en Jordi Basté l'hem parlat, o sigui, portem setmanes, per no dir mesos, que es busca un horari que dius, que li dius, Jordi, vine a veure el Girona i dinem a sopem. És impossible dinar o sopar. Perquè els horaris són inversemblants. O és l'hora de dinar o és l'hora de sopar.
La setmana que ve crec que tens bon horari. Si vols anar a dinar, va ser dissabte a les 9.
Dissabte a les 9. Bueno, però també...
Sopar
bueno,
no pot.
No pots sopar. No
pots sopar. A
les 2 de la tarda i què fas fins a... Què fas fins
mira, a
les
2?
Què fas? Clar, vull dir, no pots ni fot un seitonet ni res, vull dir, és que és molt mal hora per tot.
Però fixa't que el que li fastidia al Jordi Bosch no és el pobre Girona quan ha decidit de jugar, sinó que és el seu estómac. És a dir, si pot endrapar o no, i ja està tranquil.
Tu saps la mala llet que i vaig a dormir sense haver jalat?
Escolta, Xevi, poseu-li, no sé, un entrepà, una tauleta d'una taula d'embotit, allà al camp.
Sí, mira, hi ha un... ara mirava, em sembla que el Mallorca-Girona, que és el proper desplaçament, és diumenge a la tarda, que és...
Que bueno, però a quina hora?
A la tarda és històric, a quarts de set.
No em va bé, perquè, bueno, perquè és una hora tonta, també. Acabes a les 9 i pico, tots els restaurants estan ocupats.
Noi.
I és un jaleo, m'entens?
Que clar, Jordi.
Em va bé.
Bueno, Jordi, ja t'ho faran a vida. Xevi, una abraçada i molts ànims.
Sort. Una abraçada.
Gràcies, que vagi bé. Una abraçada a tota la pista del Girona, que pel que hem vist, escolta, no hi ha motiu de preocupació.
No. Només cal mirar la classificació, veure les estadístiques i agafar confiança de que aquest equip pot seguir lluitant, evidentment, per la Lliga de Campions. De fet, Mitchell, Àngel i Àngels no se n'amaga, és l'objectiu principal i aquestes alçades.
Els hi cal una victòria. Els hi cal una victòria ràpida. En aquestes situacions necessites guanyar com a mínim un partit per trencar la dinàmica, perquè la bola no es faci gran, perquè serà pel que sigui contra el Rayo, que és un partit assequible, pel que sigui se t'entrebanca, llavors ja comencen els fantasmes a aparèixer més, de forma més present. Llavors, al moment que guanyin un partit, jo crec que Mitchell podrà fer net, podrà dir, oblideu-vos d'aquestes punxades, estan al passat, seguim en la dinàmica perquè hem començat una altra ratxa de victòries.
Jo no sé què els diu Portes endins al Mitchell, però si els manté el mateix discurs que diu Portes en fora, ell porta tota la temporada dient que la seva lliga és justament aquesta, lluitar. De fet, no deia ni la Champions fins fa dues jornades. Per tant, l'equip jo crec que està prou mentalitzat de que són aquests els partits que ha de guanyar contra aquests com contra el Rayo, equips d'aquesta categoria, i per tant, si jo estic d'acord amb l'Àngel, si es retroben amb la victòria, la Champions la tenen molt assequible, i si punxa un del el Real Madrid o el Barça, vés a saber que no continuïn ells aspirant al títol de Lliga.
Mister, què? La pilota dins i...
No, és una mica el que comentava abans. Estic totalment d'acord, no? Hi ha que guanyar un partit, no? I
un això partit.
Però crec que té arguments de sobres. Vull dir, és que ha demostrat per joc, eh? Per joc, per arguments, per dades, pel que vulguis, que és perfectament capaç de fer-ho. Per tant, és qüestió d'assimilar això amb certa normalitat, tornar a fer el que han estat fent fins ara i segur que tornaran a guanyar, perquè és que juguen molt bé, i per tant hi ha arguments per pensar que això pot passar.
I un detall que no ens pot passar per alt, i entenc que Xavi sigui optimista, si el Barça guanya demà a un quart de cinc de la tarda, després de molt de temps, serà segon a la Lliga, amb un punt d'avantatge respecte al Girona. Evidentment hem d'esperar el seu partit del dilluns.
No, ja que fotrà, tampoc ara siguis tan pájaro mal aguaro, ja ens dones per perdut.
Per cert, ara que parlem d'en polèmica amb el Jordi Bosch, amb el tema dels horaris, una cosa que sempre està amanit de polèmica, Àngel, i ara et pregunto, és la selecció espanyola femenina. És a dir, en comptes de reconèixer i estar pendent del bé que estan jugant, de que ara a les 9 juguen un partit de semifinals o de la Final Four de la Nations League contra la selecció holandesa, els mèrits que han aconseguit al passat i el que segurament aconseguiran. Hi ha polèmica perquè Alexia Putellas no juga al Barça des del 14 de novembre. Un Barça-Benfica on, per cert, marca dos gols. Es lesiona. Amb el Barça no apareix, s'està recuperant. Pam! Montse Tomé convoca Alexia Putellas per jugar aquest partit. Això ahir, creiem que avui sortiria a la llista de convocats. Afortunadament hem vist que a les 10:30 no entrava a la llista de Montse Tomé. Però aquest bunyol, Àngel, com s'explica?
No, bàsicament és que, no, bueno, molt curt, no entra a la llista pel partit d'avui.
Pel partit d'avui, sí.
Però pel partit de la setmana que ve, ja sigui el tercer quart lloc o la final de la Nations League, pot entrar perfectament, perquè hi ha 25 jugadors concentrats i el dia del partit se'n descarten dues. Mm-hmm. O sigui que el fet de que avui no estigui, que s'hagi descartat avui, no vol dir que ja no jugarà. De fet, jo crec, això ja és opinió, no és informació, però jo crec que Alexia acabarà jugant amb la selecció espanyola en aquesta convocatòria.
Com el Ricky Rubio, un altre, que també pel Barça, ai, no sé, tengo dudas, i per la selecció espanyola també que s'apunta.
Aquí el problema que hi ha, la situació és que estan...
Quina ràbia, eh?
Però té raó, ha jugat amb la selecció espanyola.
Aquí estan convergint dos postures, o dos versions totalment diferents, a més, en un ambient de distància en la renovació. És a dir, Alexia i el Barça estaven com a mínim paralitzada la renovació, pel que expliquen. El Barça li ha posat una oferta sobre la taula, ella encara no ha contestat. Ella diu que fins que no es recuperi no vol tocar el tema del seu futur, totalment comprensible, és a dir, la parco fins que torni a jugar. Vale, molt bé. Ara, suma-li el tema de la renovació, que es produeix aquesta convocatòria. El Barça, què diu? La versió del Barça és estem molestos perquè considerem que la jugadora s'ha mostrat convocable. I ha sigut ella la que s'ha deixat veure i la que ha trucat i ha dit ei, truqueu-me perquè vull anar amb la selecció, perquè vull estar en aquesta convocatòria i perquè... I ha dit a la seleccionadora que la truqui. Això és el que diu el Barça, insisteixo. No és el que penso jo ni el que he vist jo perquè no ho he vist. Això és el que et diu el Barça. Paral·lelament, l'entorn de la jugadora et diu que ella es va enterar el mateix dia que tothom que la convocaven, que simplement havia hagut unes trucades informatives prèviament on tantejaven el seu estat, i la versió de l'Alexia és que ella creu que durant aquestes dues setmanes podrà entrenar millor d'acord amb el que necessita en el seu procés de recuperació amb la selecció, que serà un ambient d'intensitat amb moltes jugadores, que en el Barça, que es queden quatre jugadores que són les que no estan convocades. A partir d'aquí, aquestes són les dues versions. Una de la Barça i una de l'Alexia. Els oients, que cadascú es cregui la que consideri oportú.
Quina vergonya.
És que a mi, en tot cas, el que em sembla és que hi ha falta de comunicació. Vull dir, aquí alguna cosa...
Efectivament.
Aquí alguna cosa falla.
És el dia dels psicòlegs i els
comunicadors. Perquè la jugadora podia haver comentat, escolta, m'han proposat això, i parlar-ho amb l'entrenador, o parlar-ho amb la secretaria tècnica, i decidir que era el millor per ella, i potser haurien arribat a un acord, doncs bé, si tu penses que et podràs treballar millor, i vas. Però és que crec que ha estat una decisió bastant unilateral, perquè d'aquí ve la molèstia al Futbol Club Barcelona. Vull dir, és que estan molestos perquè ella ha decidit que hi anava, i l'han convocat, estan encara de baixa.
A tot això estem esperant que es pronunciï sobre l'oferta de renovació que té sobre la taula de Barça.
Sí, clar, no sé si... se li han pujat els fumers, ara, ui! Todos a mis pies, venga, que soy la faraona. Faraona, tu no te llames Cleopatra.
Com ho tenim, això?
La resposta no arribarà fins que l'Alexia torni a jugar. No arribarà fins que torni a jugar. I quan torni a jugar, tornarà a posar-se amb el tema del seu futur. Ella té una oferta sobre la taula, veurem si l'accepta o no l'accepta, i veurem, ojo, si aquesta oferta està vigent.
Ah? Què vols dir, si està vigent?
Veurem. Perquè aquesta oferta és del 20 de desembre. Tema...
Però què pot haver canviat?
Què pot haver canviat? De febrer.
Què pot haver canviat? Que el Barça faci un Florentino Pérez amb Sergio Ramos.
Exacte.
I quan vagi Alexia a dir-los, escolteu, tal, l'oferta, diguin... No, això vam parlar el 20 de desembre.
Que tu imagina que recau. Adiós. Si torna a jugar amb la selecció, clar, recau.
O sigui, aquí, deia l'Àngels, deia, és que no hi ha comunicació, estic totalment d'acord. O sigui, a mi el que no em sembla normal és que una figura, i em sap molt de greu, de veritat, aquesta situació, perquè és que crec que és molt injust per tothom, pel Barça, per l'Alexia i per tothom, però el que no és normal és que la capitana del Barça, dos vegades pilota d'or, porti des del 20 de desembre, ella, el seu representant o qui sigui, sense parlar amb el Barça de la seva renovació. No és normal, hi haurà qui li sembli normal, a mi no m'ho sembla, no sé els altres.
Mira, ui, justament està sortint
la taula.
Les pantalles.
Què dius, Àngels?
No, que justament estaven
sortint. Sí, no, ja dic, però que et sembla normal o no?
A mi no.
Val.
No, és que no.
Ja està.
És que
ja
em puc repetir, però és que no trobo normal aquesta falta de comunicació.
Buenas tardes. Ui, calla. Saludos cordiales. Aquí estamos, los notarios de la actualidad, de lo que unos escriben y otros emborronan.
Siempre he dicho que el tiempo, ese juez insobornable, que da y quita.
Mil veces lo has dicho, pesado.
Pondrá cada uno en su lugar. Sí. Y ese es el caso de nuestro siguiente invitado, que siempre cuenta las verdades,
ver,
del barquero.
¿Quién hay hoy?
Don Luis Rubiales.
¡Maravilla!
Usted ya advirtió que lo de la ínclita Alexa Botellas era un paripé.
Efectivamente. Buenas tardes. Y sí, yo...
¿No hay otro invitado para llevar a su programa?
Es calabrigado.
Vamos a ver, estamos hablando de fútbol femenino. ¿Quién mejor que don Luis Rubiales?
Parecen las mujeres histéricas, que no dejan hablar.
Y que todas son iguales.
Dejen de estar...
Escolti, ya está faltando al respecte. Ya está faltando al respecte. Es que, claro...
¿Me dejan, por favor, expresarme?
Digui, digui.
¿Me dejan, por favor, expresarme?
Quina ràbia.
Sí, sí, expressis, digui.
O ara de histèrica.
Escolti...
Esta chavala solo quería escaquearse de fregar los platos y de hacer la faena de la casa, que es lo que le pertoca como mujer que es.
Usted es un impresionante.
Es que es evidente.
Porque estamos hablando, es una mujer, ¿no? Que yo sepa. Está muy bien jugar a fútbol para desfogarse, todo esto, que es lo que las mujeres necesitan, que si no es que juego, no.
Escolti, faci el favor.
No, fatal.
Es que
pero,
no aguanta
això. Francament. Pero nunca deberían olvidar sus obligaciones. Las mujeres que hagan cosas de mujeres, por ejemplo, un piquito.
Ay,
va, va, va.
Por favor.
Àngels Prieto, moltíssimes gràcies. Àngels Prieto, moltíssimes gràcies. Jordi Roura, gràcies. Que tingueu molt bon cap de setmana. Tornem dilluns a les 3 amb el Toni Clapés.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1. Un any més, moltes gràcies.
318.453 euros.
És la xifra recaptada aquest any en la campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. Tots els diners es destinaran a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per confiar una altra vegada en RAC 1 i Torrons Vicenç.
Moltes gràcies!
En les 9 edicions del Torró Solidari hem superat una xifra molt especial.
2.100.000 euros.
Moltes gràcies a tots per la vostra solidaritat.
Visca el Torró, Torró!
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Los mejores descuentos de Decathlon solo este sábado 24 de febrero en nuestras tiendas físicas. Sí, ya sabemos que tenías plan para el finde, pero es que ahora tienes planazo. ¿Qué haces que no lo estás diciendo por el grupo de WhatsApp? ¡Venga, corre! El verdadero tardeo este finde se vive en Decathlon.
La il·lusió quan t'acomodes a la teva butaca, l'aroma a crispetes cruixents, el formigueig a l'estómac perquè ja comença la pel·lícula. Res és comparable a l'emoció de viure el cine a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Políticamente Incorrectos. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show, del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Aquest febrer,
Tornen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. Només fins al 29 de febrer.
Informa-te'n a Skoda Mogadiller, Barcelona i Mataró.
Skoda.
Jo m'emmirallo. Tu t'emmiralles. Ell s'emmiralla.
Emmirallar-se? Amb qui?
Amb Laia Palau, Antoni Bassas, Tomàs Molina, Martí Gironell. Viu la quarta nit per emmirallar-se i contribueix en la recerca i la investigació de l'IDIPGI. Divendres 15 de març al Mas Solà. Al sopar dels miralls.cat. Una nit per emmirallar-se.
Últim avís. A Ford Nicolás, concessionari oficial, ens queden poques unitats de Ford Focus, Ford Puma i Ford Kuga a preus de liquidació. És una oportunitat única de tenir el cotxe dels teus somnis a un preu d'escàndol. Vehicles totalment equipats amb etiqueta Eco i entrega immediata, perquè puguis acabar el mes de febrer estrenant cotxe. Últim avís. Només a Ford Nicolás.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima. El podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais, què tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança.
Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.